Presó. Recinte destinat a retenir-hi persones privades de llibertat per una decisió judicial o administrativa, sota vigilància i règim establert per l'autoritat competent. També situació jurídica de privació de llibertat imposada per un jutge. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
Caprabo t'ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio. Qui et vol bé, t'omple el cor i el repost. Caprabo, així de bo.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I acaba la setmana. Òscar Fernández, bona tarda.
Francesc Garriga, bona tarda.
M'ha arribat bastant sencers.
Bé, eh? Perquè tenies dubtes.
No, dic nosaltres, els de l'equip del programa, després del sopar.
Ah, clar, és veritat.
No vas venir, sopar, eh?
Qualque... Bueno, perdona. O sigui,
és... Vaig convidar l'antena i
hi
fora.
Hi ha poca convidada més... poc compromesa que la que vas fer ahir. Et vas veure obligat una mica de dir, bueno, escolta, si vols, vine. Després...
Si, no, si vols menys compromís que els milers i milers d'oients que ara mateix són testimoni, doncs tu
no,
mateix.
Escolta'm, jo et dic una cosa, no et va sortir de dins, per tant, jo em vaig sentir menys tingut.
Quina hora creus que vam acabar?
No, no tinc ni idea, no ho sé. També hi deu haver de tot, els més veteranos abans i els més joves més tard, això també
doncs
és llei de vida.
Doncs algun et sorprendria.
A veus? Qui és aquest que riu?
Això, l'Enri Vidal.
Ah, home.
Que és dels veteranos que va, que va allargar.
No, per un dia que pot, va pensar aquest dia, ho trencarem tot aquest dia. Compte, oi-te'l.
Sí, sí, està amb una cara de felicitat l'Enric. No sé si és felicitat o ressaca.
I ens no li fan pagar després.
Veurem.
Ah, no sé.
És divendres, 28 de novembre, i estem pendents de tot això. De la presó.
Sí, Elisenda Sortes, qui ha encertat avui la paraula,
sí?
Del migdia, havia apostat. Mira, per presó.
Veus?
Presó. 24 anys després de l'assassinat d'Helena Jubany, la jutge del cas ha enviat el principal sospitós del crim, Santi La Iglesia, a la presó. La Iglesia s'ha negat avui a declarar després que s'hagi trobat ADN seu al jersei que portava la víctima quan la van matar.
Nou cop al sector ramader.
Després de la dermatosi nodular de les vaques, ara s'han detectat dos casos de pesta porcina africana. De moment, ha estat en dos porcs senglars al parc de Collserola, a Cerdanyola del Vallès, de fet. El sector, però, i les autoritats temen que sigui només el principi d'una cadena de contagis que amenaçaria una indústria amb molt pes econòmic a Catalunya. Això sí, deixem clar que aquesta malaltia no es transmet als humans ni en contacte amb animals malalts, ni tampoc si mengem carn d'algun animal que estigui contagiat.
Bé, així una mica de tranquil·litat. Tornen a exigir el C2 de català a mestres i professors.
El nivell C2 de català serà obligatori. El TSJ ha retirat les mesures cautelars que encara pesaven sobre el decret de règim lingüístic del sistema educatiu. Per tant, ara els articles que no van quedar anul·lats per la sentència es poden aplicar. Per exemple, a banda de demanar més formació en català als professors, se'ls podrà tornar a sancionar en cas que no compleixin els projectes lingüístics del centre on fan classes.
I als esports, Joan Laporta es despatxa a gust.
Sí, ha replicat a Florentino Pérez, el president del Madrid, que ja saps que diumenge passat va criticar amb duresa el Barça per l'anomenat cas Negreira. Laporta diu que el Madrid té barcelonitis i també mania persecutòria contra la millor etapa esportiva del Barça. Laporta diu que els àrbitres sempre, històricament, han afavorit el Madrid.
Està gran Florentino, eh?
Són les lleis de vida, clar.
Sí, però...
Com l'Enric Vidal, igual.
Bastant més Florentino. Tot i que si surt tant com ahir l'Enric Vidal, ah, hi arribarà aviat a Florentino.
Aviat preparat.
I de què hem d'estar pendents aquesta tarda?
Doncs no ben bé aquesta tarda, però crec que hem d'estar pendents demà de la temporada de pastorets.
Home.
La coordinadora de pastorets de Catalunya demà explicarà la previsió per aquestes festes de Nadal. Per tant, Francesc, ara sí que podem dir que ha arribat la temporada de Nadal, perquè ja arriben els pastorets.
Has fet mai els pastorets?
No.
I en antena?
Tampoc.
No.
I tu?
Pastorets, no. Pessebre vivent, sí.
Ah, veus? Jo vaig fer un programa des d'un pessebre vivent.
Ah?
Veus? Una tarda.
A Corbera?
Sí, sí, sí.
Mira,
una tarda
recordo.
A Catalunya Ràdio.
Un programa per recordar.
Veus?
Bon cap de setmana. Oscar.
Igualment, igualment.
Incapto. Cafè en gra d'especialitat et porta cada dia el cafè de la tarda. Anem al gra.
El gat és petit i mig adormit. La mare se'l mira i junt al bressol.
Elisenda Roca, bona tarda.
Bona tarda.
Qui canta, qui canta?
Home, és Django. Fixa't quin toc li posa, eh?
Sospira.
La mare de Diango i el pot petit, que acabaran apareixent per aquí, és una altra de les cançons que podeu comprar aquest diumenge. Aquest diumenge, el dia de la marató, el disc de la marató, el podeu comprar en tots els diaris. El dia de la marató és el 14 de desembre. Una marató que enguany està dedicada al càncer amb aquesta cançó, La mare, de Diango i el pop petit. Fes bona reiet, fes bona ser fill meu. Aquest diumenge, ja és l'últim dia que tirem cançons de la marató,
sí.
Jo crec que sí.
I ara m'ha agafat com una mena de...
A partir de dilluns buscarem un altre argument, ja en trobarem.
Però sempre música.
Jo crec que sí.
Això m'agrada.
Ens ha agradat la música. És divendres, són les 4 i 5. És la notícia del dia. Santi La Iglesia, el principal sospitós del crim d'Helena Jubany, ja és a la presó de Brians. El cas ha fet un gir molt important aquest migdia, després que La Iglesia s'ha negat a declarar.
Sí, la causa estava, de fet, a punt de prescriure i es va reobrir in extremis gràcies a la insistència de la família, gràcies a l'emissió del programa Crims de 3CAT i també, i sobretot últimament, gràcies a noves proves d'ADN que situen La Iglesia a l'escena del crim. Tant la Fiscalia com l'acusació particular havien demanat presó provisional per a La Iglesia i avui la jutge els ha fet cas.
Havies seguit amb molt d'interès aquest cas? Et quedava encara una mica lluny?
No és que em quedés lluny, jo crec que quedava lluny a la justícia, perquè trobo que van fer poc o res. Era molt sorprenent veure com un cas tan brutal com l'assassinat d'aquesta noia quedés... No diria oblidat,
sense
però...
Sense resoldre.
Sí, absolutament sense resoldre.
Aparcat.
I això era molt sorprenent, francament.
La declaració que s'ha fet als jutjats de Sabadell l'ha seguit la Marta Vallès. Marta, bona tarda. Marta Vallès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara sí. Com s'ha viscut aquesta notícia a la porta dels jutjats? Entenc que ha estat un dia diferent del que és habitual en aquesta ubicació.
Doncs s'ha viscut amb molta emoció, d'una manera molt intensa. La família porta molts anys de lluita perquè es faci justícia, concretament 24. El dia 1, dilluns que ve, farà 24 anys que van trobar l'Helena al fons d'un cel obert d'aquí, d'un edifici de pisos de Sabadell. Per tant, quan l'advocat Benet Salellas ha sortit de dins dels jutjats per comunicar que, efectivament, la jutgessa acceptava les mesures cautelars que havien demanat tant la Fiscalia com també l'acusació particular de la família, doncs han esclatat les emocions que tenien contingudes. No s'ho pensaven, no tenien gens clar que això pogués acabar avui així. I, per tant, amb això, amb molts nervis, amb molta emoció. Jo estava molt a prop d'ells i he pogut escoltar com, d'una manera molt, molt tendra i amb els ulls plorosos, el pare i el germà de l'Helena s'han abraçat i el seu pare li ha dit: Joan, ho has fet molt bé.
Acorda la presó provisional per un tema de risc de fuga davant del volum dels indicis que hi ha en aquests moments a la causa i per un risc també de que pugui intentar influir en la declaració dels testimonis que ja han declarat i que hauran de declarar previsiblement en el judici.
Aquest és el Benet Salellas, que és l'advocat de la família.
Correcte.
Que explicava una mica els passos a seguir, però en tot cas ens explicaves aquesta emoció, aquest moment familiar, aquest moment íntim que s'ha viscut. Això era fora, era al carrer.
Sí, perquè avui només han entrat a l'interior dels jutjats. Tot el perímetre d'aquí, dels jutjats de Sabadell, estava envoltat de tanques i tota la premsa ens hem quedat a la part de fora de les tanques. Moltíssima gent, hi havia molta expectació, com és lògic en aquest cas, perquè les noves proves d'ADN molt concloents feien pensar que avui podia passar això, tot i que la família no hi confiés. I, com et deia, tothom estàvem a l'altra banda de les tanques, la família també. L'únic que ha entrat per part de la família, de l'acusació, diguéssim, a dins l'edifici és l'advocat, en Benet Salellas. La resta de persones hem esperat a fora, i és més, clar, et diré que quan tu vas a cobrir una diligència d'aquesta mena, doncs hem esperat l'entrada de l'investigat, que també us he d'afegir que ha entrat amb una expressió totalment plana, sense cap mena d'emoció, i ens han comentat que dins ha passat el mateix, sense cap tipus d'emoció, com a mínim, visible, no sé, per dins. Doncs quan tu vas a cobrir una cosa d'aquesta mena, fas l'entrada de la persona que hagi d'anar a declarar que han citat i te'n vas normalment a prendre alguna cosa o a rellegir els teus papers perquè penses que tindràs ben bé un parell d'hores d'espera. I just una hora després que hagués entrat a l'edifici, ha sortit tothom corrents perquè en Benet Salellés acabava d'avisar que Santi Laiglesia s'acollia al dret de no declarar, per tant, tot anava molt més ràpid del que s'havia previst. Aleshores, el fet que ell no declarés, doncs ha suposat que immediatament han participat en la vista les parts i cadascuna doncs, ha exposat el que volia, que, com ja sabem, era la mesura cautelar de presó preventiva per part de les dues acusacions, fiscalia i particular, i la defensa que s'hi ha oposat.
Ara, Marta, et faré una pregunta que és possible que no sàpigues, però no sé si n'heu parlat. Avui s'han vist les cares, entenc, els familiars de l'Helena Jubany amb Santi Laiglesia. S'han creuat la mirada. Era la primera vegada que es produïa?
Possiblement no, perquè Santi Laiglesia ja havia declarat dues vegades. Saps que aquest cas porta molts anys d'instrucció en dues ocasions.
Però fa 20 anys, diguem. O
sí,
ara,
fa
últimament.
20 anys. No, fa 20 anys, perquè parlem del 2002. És a dir, que ara, últimament, pràcticament segur que feia molts anys que no s'havien vist.
Per tant, diguem-ne que han estat imatges, tant al post com a la prèvia, de molt voltatge, de moltes sensacions per dins, i fins i tot hem vist també familiars de Montserrat Careta, que és una altra de les implicades que va morir, que aquí sí que la germana de la Montserrat Careta, que es va suïcidar, sí que s'ha adreçat a Santi Laiglesia d'alguna manera.
Sí, li ha demanat que expliqués la veritat. La germana estava, no sé si et diria, molt nerviosa, molt emocionada, una barreja de tot. Tenia els ulls plorosos constantment, jo m'hi he adreçat per preguntar-li, i en aquell moment no podia ni parlar. I ja estaven familiars i amics de la Montserrat Careta amb una pancarta on es parlava d'un feminicidi. Entenem que tant el de la Helena Jubany, com també al seu entendre el de la Montse Careta, perquè ells consideren que la Montserrat Careta és una altra víctima del Santi Laiglesia. Recordem que aquesta noia és la que vivia al bloc de pisos des d'on es va llançar el cos de l'Helena Jubany pel cel obert i la van trobar al fons d'aquest cel obert, i que Montserrat Careta era la parella de Santi Laiglesia i que també es considera que estava implicada. Per això se'l va enviar a la presó i ella a la presó es va treure la vida.
No sé, soc l'Elisenda Roca, una pregunta. Sabem realment si fa 24 anys, clar, no existien, suposo, els avenços que hi ha ara per aquestes proves d'ADN que finalment han pogut entrar in extremis, com explicava la Judit en l'últim moment, i reobrir tot això. Suposo que guardaven proves i d'aquí han tret aquest ADN que ha involucrat a Santi Laiglesia, no?
Sí, correcte. De proves se n'han fet des del primer moment. També s'ha de dir que s'ha parlat molt d'aquest cas, l'hem vist també amb episodi de crims, i se'n van perdre de proves. Oh. S'ha dit que es va fer una instrucció no massa excel·lent, per dir-ho suaument, no? La família ha portat una lluita constant, demanant una i altra vegada, la família i en Benet Salellas, una i altra vegada que repetissin aquestes proves, que es tornessin a fer, i a mesura que han anat passant els anys hi ha hagut moltes noves tècniques forenses. Clar. Que han facilitat això, perquè de proves d'ADN ja se n'havien fet, però no havia donat aquest resultat, i això no fa pas tants dies que ho hem conegut.
Quin és el següent pas, ara? Aquest senyor ja és a la presó ara mateix de forma provisional, i ara quin és el següent pas que esperem?
Doncs mira, segons ens explicava l'advocat, ara el que s'haurà de fer, tot va encarat de cara, òbviament, al judici. Llavors, s'hauran de formular els escrits d'acusació, l'audiència preliminar, i també s'haurà de decidir, en Benet Salellas ens deia que ell havia de valorar si demanava alguna prova pericial més, també ho podria fer en el seu cas la defensa, que demanés alguna contraprova, i d'aquí doncs fixar a una data de judici. Es podria dir que la jutja ha de decidir si el cas el porta a judici, però és evident que sí, perquè el Benet Salellas ens deia que, justament en el seu escrit, la jutgessa diu que l'envia també a la presó perquè, a part de que considera que hi ha un risc molt elevat de fugida, perquè diu, segons el que jo he llegit a la mateixa resolució, que Santi Laiglesia té possibilitats econòmiques i que podria fugir, tenint en compte que el delicte que se li, pel qual se l'investiga és molt greu, perquè ella de moment el qualifica d'homicidi consumat, doncs a més té possibilitats econòmiques per, diríem, fer una fugida. I a partir d'aquí, el Benet Salellas també diu, és obvi que anirem a judici perquè la jutge argumenta que també l'envia a presó preventiva perquè no falta tant de temps per poder portar el cas i jutjar-lo.
Gràcies, Marta Vallès.
Bona tarda.
Yo personalmente creo, y aunque no tenga pruebas de ello, que Santiago Laiglesia Pla es el autor de los hechos.
Aquest era David Medialdea, agent de la policia espanyola que va investigar el cas en declaracions que va fer al Crims de TV3. Això és del març del 2020, un programa que, lògicament, va ser molt important per donar visibilitat al cas. Yo personalmente creo, aunque no tenga pruebas de ello, que Santiago de la Iglesia Pla es autor de los hechos. Això va dir aquest policia el 2020. Bé, 5 anys després, Santi la Iglesia és en presó provisional. Tinc al telèfon el Josep Riba, que és advocat penalista i soci de Quatre Cases. Josep, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Estem parlant molt d'aquest senyor, que tots els indicis apunten cap ell, i avui Benet Salellas deia que no hagi declarat en aquest cas, que no pugui contestar a proves tan clares, ja d'alguna manera l'incrimina. Clar, és molt fàcil pels que no en sabem llegir. Si no declares, és que estàs amagant alguna cosa. Això és així? Podem treure aquesta conclusió o no podem treure-la?
Anem a veure. El dret a no declarar és un dret fonamental que està a l'article 24.2 de la Constitució i, per tant, és del primer que s'informa a un detingut o a una persona que està acusada d'un delicte, és que té el dret a no declarar contra si mateix, a no contestar alguna de les preguntes que se li facin que pugui anar en contra de la seva defensa. Això és un dret. I, per tant, el compliment d'un dret no hauria de tenir cap conseqüència, en principi. Ara bé, la veritat és que jutges i fiscals i advocats, quan anem d'acusació, com és el cas del Benet, que el conec i a més és un magnífic advocat, està clar, quan és un tema complex, que hi ha una detenció, que hi ha hagut un seguit d'actuacions, que hi ha hagut una informació que tu no coneixes, que hi ha hagut intervencions telefòniques, que una intervenció telefònica o una conversa pot ser mal interpretada i si no has preparat la resposta pots fer una resposta, diguéssim, diferent de la realitat, és un escenari. Ara bé, quan l'escenari és més senzill, d'un sí o no, o donar una explicació dels fets, clar, el no declarar, pues, el que pensa un jutge, el que pensa un fiscal i un advocat de l'acusació és que no vol donar una explicació alternativa, no està donant una explicació dels fets que són objecte d'acusació, i més, en aquest cas que esteu comentant, el que s'acideix i es decreta una presó provisional, una pèrdua de llibertat. Home, si algun moment has de defensar-te bé, és abans de perdre la llibertat. Aleshores, per mi, clar, el fet de no explicar la veritat, quan tot i ser un dret fonamental, no és un tema, diguéssim, és un tema complex, però no és un tema, diguéssim, que intervinguin unes qüestions tècniques, unes qüestions fàctiques, unes intervencions telefòniques. Jo entenc que en determinats moments, si sí, bo, aconsellar a un client que no declari, escolta, no declaris, no vol dir que t'incriminis, anem a revisar les actuacions
però,
i a veure què passa.
Però per rebaixar-ho a un nivell pels que no en tenim ni idea de dret, i espero no necessitar-te mai, eh? Però si tu em vens un dia i em dius no declaris, jo et diré, home, però si jo no he fet res, per què no he de declarar? És a dir, no tinc res a amagar, si no he fet res, i tu has aconsellat a gent que és innocent que no declari. Per què?
Depenent de les circumstàncies. En aquest cas, que et dic, en aquest cas que esteu tractant, que és més senzill. Miri, jo no he fet res, no he estat l'autor d'aquest assassinat o d'aquest homicidi, com es vull qualificar. El no declarar, tot i que és un dret fonamental, la interpretació que dones és que estàs amagant alguna cosa.
Però, i per tant, cas... No sé si em pots posar un exemple, evidentment sense posar noms o sense posar exemples molt concrets, però perquè la gent entengui que hi ha algun cas en el que un innocent és millor que no digui res.
Per exemple, quan hi ha un secret d'actuacions, és a dir, vol dir això que en una persona se'l deté, vas assistir-lo a la comissaria, perquè s'ha detingut, a la comissaria dels Mossos, Guàrdia Civil, Policia Nacional, i et diu, miri, vostè està acusat d'aquest delicte per aquests fets. Clar, tu tens la possibilitat d'entrevistar-te amb el teu client, però és una entrevista curta, és una entrevista que no pots entrar en el fons dels fets, i llavors l'aconselles i, escolta, jo sóc innocent, molt bé, d'acord, ets innocent, però millor que no declaris aquí. Anem a revisar tota la documentació, anem a revisar tot el que ha sigut objecte d'investigació i llavors ens declararem amb tota la informació. És a dir, hi ha moments en el que el consell és correcte no declarar. Ara, quan d'això depèn la teva llibertat, encara que sigui de caràcter provisional o amb un judicial, jo crec que és el millor moment i el moment més rellevant i més evident el que has d'explicar si tens la teva versió dels fets que no t'incrimini.
Però...
No? Llavors, en aquest cas, en concret, jo estic plenament d'acord amb el que us ha comentat el Benet.
Perquè algú com tu, que les ha vist de tots colors i que has vist casos de cap amunt i cap avall, 20 i tants anys després del crim, amb un senyor que ha fet vida normal, tot i tenir el seu nom publicat a tot arreu, però ha fet vida normal fins avui.
Durant 20 anys.
Durant 20 anys. A tu et sorprèn que avui, de cop i volta, aquest senyor perdi la llibertat sense haver declarat res? És a dir, a tu també t'ha fet un vot de dir, ostres, això no m'ho esperava.
Bueno, el que tu dius, és a dir, doncs, fa temps que aquest tema està als mitjans, aquest senyor sap perfectament que estava sent objecte d'investigació, sap perfectament que hi havia una acusació aquí, doncs, per sobre, no?, una potencial acusació. Jo crec que ha tingut prou temps, no?, de consultar segurament amb un advocat i dir, escolta, estan dient això de mi, doncs mira, explica'm tot això, ens defensem i ens defensarem. I, bueno, ha tingut temps de preparar la seva defensa, ha tingut temps de preparar una versió alternativa. Avui no l'ha donat. Clar, que em sorprèn que després de 20 anys... Bueno, això, aquestes coses passen, hi ha molts crims, molts casos, homicidi, assassinat i altres tipus de delictes, que l'autor es desconeix i que no es coneix i que hi ha temes... No és habitual, sortuosament no és habitual, però bueno, aquestes coses passen. No, em sorprèn, o sigui, em sorprèn des d'un punt de vista positiu que un crim que es va deixar sense autor o sense rellevància penal, encara que hagin passat 20 anys, perquè no ha prescrit, es pugui perseguir, es pugui seguir perseguint, això diu molt dels forços i coses de seguretat, en aquest cas dels Mossos, però el que sí que em sorprèn és que després de tant temps que això està per aquí sobre i que s'està parlant als mitjans, aquest senyor doncs, no s'hagi preparat una refutació, no?, d'aquests fets i una explicació alternativa. Si no ho ha fet avui, és que potser no la té. I ho dic sempre sota el principi de presumpció d'innocència. Però és cert que el fet de no haver donat... No en si la presó provisional, que parla perquè s'adopti una presó provisional, té que haver indicis d'un delicte greu i algun risc. En aquest cas, la jutgessa ha dit que hi ha risc de fuga i, per tant, risc d'abstracció a l'acció de justícia. No em sorprèn la presó provisional. És a dir, el que em sorprèn és que no hagi volgut declarar.
Clar.
Perquè
desprevingut,
és el moment perfecte per defensar-te.
Desprevingut no l'han agafat, clar. Això segur. Josep Riba, advocat penalista i assessor d'aquest programa. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Us seguirem amb atenció. De moment, Santi Laiglesia ja és a la presó. Ara canviarem de registre absolutament.
Ho imaginava.
Has fet sopar d'empresa aquesta temporada ja, no?
Encara sí? No, però en tinc tres.
Tres?
Després de la publicitat, els sopars de Nadal de l'Hisenda Roca.
Aquest cap d'any viu amb Rosa dels Vents una nit inoblidable en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un sopar de gala, les animacions més divertides i una festa final amb cava, raïm, cotilló i la millor música per acabar l'any cantant i ballant en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
Avança't a Nadal amb Bon Preu i Esclat i Bon Preu Esclat Online. Preus increïbles durant tot el novembre. Aquesta setmana, una caixa de gamba llagostinera i una ampolla de vi blanc Roqueta per només 19 euros amb 99 cèntims. T'estalvies 5 euros amb 99 cèntims.
Bon Preu i Esclat.
Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si el teu germà li talla els cabells a la teva nina, truques a la teva mare. Si algú manipula una foto teva amb IA, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Madrid acull aquest 3 de desembre de 2025 la primera edició de la gala Fair Play de Mundo Deportivo, un acte dedicat a reconèixer els gestos i valors. Un esdeveniment en què el respecte, l'honestedat i el joc net prenen tot el protagonisme. Amb la col·laboració de CaixaBank, Moeve i Ebro.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
No és un fragment del sopar d'empresa de la tarda de Catalunya Ràdio d'ahir, tot i que podria ser-ho, perquè va haver-hi gresca i xerinola, oi, Judit?
Mira la veu que tinc avui.
No, una mica... que anem arreglats.
Una mica greu.
Tens, eh?
No, crec que ens vam comportar bastant
sí,
bé tots.
Sí, pel que podia haver sigut.
Ah, per la
mentre no es transcriguin les converses...
Jo crec que va ser un equilibri perfecte entre és... diversió, bon comportament,
però el
companyonia...
Que es parla, el que es parla i es diu el sopars d'empresa es queda al sopars
sí,
d'empresa.
Ara, hauria de ser ara, una regla universal.
Ara ho sabrem. En tot cas, tu tens tres, Elisenda?
Sí, perquè com que col·laboro aquí i allà, jo em pensava que no, que ho farien amb, justament amb l'equip.
Clar, que nosaltres ho vam fer sense col·laborar. Ara que no es pensin els col·laboradors que els hem desconvidat a tots. Nosaltres és només l'equip diari.
No. I a més, a mi ja m'anava bé el fet de no anar-hi. En fi, hi ha un pa amb tomàquet a casa, estic cuidant la mare, en fi. Però diuen, per favor, vine, eh? No,
sí,
per favor,
tres.
Vine. Sí, clar.
Quants sopars d'empresa teniu vosaltres? I sobretot, com són els vostres sopars d'empresa? 932017474. Expliqueu-nos les millors anècdotes dels vostres sopars d'empresa. Quin ha estat el més boig o el més diferent, el més sorprenent? Els vostres caps es tornen simpàtics de cop? O vosaltres us torneu simpàtics amb els caps aquella nit per una de nit?
O hi ha gent que perd els papers, a vegades...
Heu perdut mai els papers? 932017474, tenim una ampolla d'aquestes tèrmiques. Hem de trobar una definició atractiva sí, per explicar-ho.
Però va molt bé si poses aigüeta per passar la ressaca de l'endemà.
Exacte. Fantàstic. Aquesta ampolla 3CAT... Val uns duros, això,
sí,
eh?
Sí, i tant. No, són bones.
No és d'aquestes tontes, eh? És un regal de competició. 932017474 pels vostres sopars d'empresa. Perquè hi ha sopars d'empresa divertits, n'hi ha d'èpics, però també n'hi ha que, si ens passem de frenada, poden acabar amb escàndol o fins i tot amb algun acomiadament. I avui a la tarda volem parlar dels perills del sopars d'empresa amb el Nacho Parra, que és advocat del col·lectiu Ronda. Nacho, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Rebeu gaires consultes derivades de celebracions d'empresa, de feina?
Hem de dir que no gaires. Al final, de sopars d'empresa acostumen a haver-hi un a l'any en les empreses on hi ha i afortunadament tampoc se'n van de mare, com perquè la conflictivitat laboral sigui gaire àmplia arrel d'això.
Però es considera part de la feina un sopar d'empreses? O es pot arribar a considerar part de la feina?
No és part de la feina, el que significa que, per exemple, no et poden obligar a anar a un sopar d'empresa.
Home, clar.
Però, curiosament, alguna sentència sí que ha reconegut que és com una mena de dret adquirit. És a dir, que l'empresa unilateralment no pot decidir. Imagineu-vos que l'empresa, en aquest cas, és la que paga el sopar d'empresa. Doncs que l'empresa no pot un any unilateralment decidir no pagar aquest sopar. No, que jo recordi, com a mínim, hi ha una sentència de Galícia, del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, que diu que és un dret adquirit per part de la plantilla i que, per tant, l'empresa ha de continuar abonant aquest sopar d'empresa. En uns paràmetres...
Jo has començat a fer-lo, eh?
El vam fer ahir.
Doncs l'any que ve ja saps que et toca.
Sí,
això és en uns paràmetres bastant similars al regal de Nadal, no?
És allò, com si fos una forma extra de reconeixement.
És com una mera... Sí, és l'aplicació que se li va fer o el tractament que se li va donar era un element bastant similar al de la panera. Però tornant enrere, no? En realitat no és part de la feina. En realitat és un element aliè a la feina. I per tant, des d'aquesta perspectiva, no podria tenir certa incidència. Ara bé, el Suprem sí que van raonar que determinats comportaments sí que poden tenir afectació a l'activitat laboral. Per tant, es podia valorar com a part d'això.
Anem a posar-hi exemples. Sopar d'empresa. Tothom s'anima una mica i se t'escapa un insult a un superior. Et poden acomiadar per insultar un superior a fora de la feina?
Hauríem de valorar-ho. És a dir, l'insult a fora de la feina a un superior, si es produeix, per exemple, amb altres companys de feina o davant del superior, sí que podria ser sancionable. Qüestió diferent és si l'insult és suficientment greu com per acomiadar-te o únicament imposar-te una sanció de suspensió de sou i feina. Però en aquest cas sí que tindria. Són un d'aquests exemples on sí que té una certa incidència en l'activitat laboral. És a dir, malgrat que es produeix en un àmbit diferent al que és pròpiament el centre de treball, el teu dia a dia i la teva activitat laboral.
O, per exemple, algú que va a un sopar d'empresa i té un comportament, ja no és d'insultar ningú, però té un comportament absolutament fora de lloc. Es queda allà, es treu la samarreta, es fot a cridar...
Capera els papers,
tal,
el que dèiem, capera els papers.
Se'l pot després... Clar, això, poden dir, no, és que això has fet quedar malament l'empresa. Ens pot passar?
Jo aquest el veig més complicat. Sí que és cert que podrien intentar imputar aquest perjudici que es pot provocar sobre la imatge de l'empresa. Però a mi aquest em costa més de veure. Costa més de veure. Com que sí que té una rellevància, des del punt de vista disciplinari, per exemple, si al final hi ha una baralla dins del sopar d'empresa entre dues persones treballadores de l'empresa, o si una persona agredeix algun altre dins de l'àmbit de l'empresa. Això, de fet, és el que va motivar aquella sentència que va validar l'acomiadament per dir, sí, escolti, és veritat que es va produir fora de l'àmbit laboral, però tenia una incidència directa amb l'empresa i té una repercussió directa amb l'empresa.
Has tingut cap sopar d'empresa boig?
Però boig de divertit, però d'aquests mal rotllos...
Imagina que t'acabes pagant amb algú.
El trobo realment una mica de ficció. O sigui, vaja, és que jo no hi aniria. Jo, si tingués mal rotllo amb l'empresa, posaria qualsevol excusa, no? De, ai, quin greu tinc grip, em trobo... No sé. Abans d'anar a sopar en un lloc que saps que el cap, per exemple, que tens, doncs, per exemple, no t'agrada, o saps que és una persona horrible, jo no hi vaig. Afortunadament no és el cas. Jo sempre vull passar molt bé els dinars i sopars d'empresa.
I el tema de lligar amb companys de feina al sopar d'empresa, això també pot generar riscos, problemes? Perquè hi ha països on això està com molt regulat i és com fins i tot poc recomanable.
Aquí no. És a dir, no
som llatins, som llatins.
Però hi ha empreses que dintre del seu codi tenen, no?, que algú no es pot embolicar amb el seu superior i així. Però això és més un mite que una altra cosa.
Això no és vàlid. És a dir, l'empresa no pot entrar dins d'aquest element tan subjectiu, tan íntim, en aquesta esfera tan íntima, com decidir amb qui pots tenir una relació sentimental o una relació afectiva o una relació de caràcter sexual. Bé, en cap cas l'empresa pot incidir en aquest àmbit. Evidentment estem parlant de relacions absolutament consentides. És a dir, no que hi hagi qualsevol tipus d'agressió sexual. En aquest cas sí que hi hauria...
Però si fos consentit, no passa res, ningú es pot posar dintre la vida privada, no?
Res. És veritat que hi ha alguns països on això sí que es regula, i sobretot per determinats llocs de feina determinats. És a dir, fa uns pocs mesos va haver-hi un cas bastant sonat de joreria, si no m'equivoco, que era Nestlé, que havia decidit acomiadar a un dels alts directius per tenir una relació sentimental amb una subordinada, amb una persona subordinada.
A quin país, això?
Als Estats Units.
Ai, de veritat, que són estranys.
No, home, però allà està molt regulat. I tu, si
depèn
no...
de quin estat, no? Suposo,
no,
a tot.
No, tot el país.
Ah,
tot el
sí?
País. De fet, a la CNN fan fora el director general perquè no explica que està en una relació des de fa uns mesos amb una subordinada. I la CNN comença a caure d'audiència quan fan fora aquest senyor per una cosa que no era delictiva, però que trencava el codi de l'empresa.
Però igual sabies que als Estats Units, al món anglosaxó, i tu ho saps, Francesc, la mentida, mira Clinton, la mentida es penalitza molt. Aquí no. Aquí som... Menteixes, no vas a res.
I l'última pregunta que et volia fer. No anar a la feina l'endemà per culpa de la ressaca, això està...
És bona pregunta.
És sancionable?
Home, aquí sí que estaríem davant d'un incompliment. Aquí sí que estaríem davant d'un incompliment. La ressaca no eximeix l'obligació d'anar a treballar. Qüestió diferent és que la ressaca sigui molt, molt bèstia i motivi una baixa o una incapacitat temporal. Però si no, evidentment, el dia següent, per molta ressaca que tinguis, sí que tens l'obligació d'anar a treballar.
Perquè la ressaca no és motiu de baixa laboral, no?
No, la ressaca en si no.
Doctor, doctor, tinc ressaca.
Vinga, quita la baixa.
Vinga. Sí,
no. No és motiu de baixa.
Bé, doncs són els dubtes que ens ha resolt el Nacho Parra, que és advocat del col·lectiu Ronda, amb aquests sopars d'empresa, que això comencen ara, eh? Això, aquest mes de desembre...
Setmana que ve.
És impossible trobar restaurant els, tal als restaurants...
Sort que ho hem fet d'hora, nosaltres.
Nosaltres hem volgut anar d'hora.
La setmana farem... que ve és molt boig, eh? Molt.
932017474, si ens en voleu explicar algun, Nacho, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Farem una pausa, ens aturem un moment i ara seguim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Però què fas, Doc?
Una màquina del temps. Necessito tornar a les rebaixes d'estiu per comprar el sofà que m'agradava tant amb un bon descompte.
I si en lloc de marejar l'espai-temps aprofites la Black Week de Galeries del Tresillo, que tenen un descompte de fins al 60%?
Potser sí.
Relaxem-nos més. Arriba la Black Week a Galeries del Tresillo amb fins un 60% de descompte en tota la botiga. Galeries del Tresillo.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Tot fa la mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals, plataformes.
Vinga, va, selfie i marxem.
A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home.
La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí. No diré res. Però em quedo aquí.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Joel Díaz s'apodera de l'altre barri i s'hi està tan a gust que es presenta així a ell mateix.
Amics de l'altre barri, avui ens visita el que, segons molts, és el millor comunicador de Catalunya.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Divendres agafem la unitat mòbil de Catalunya Ràdio i l'enviem a Catalunya a voltar per trobar el poble més feliç de Catalunya. Xaé Pérez Esquerdo, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estàs, Garriga? Tot bé?
Jo molt bé, i tu on ets? On has anat avui?
Bé, jo estic ben fresquet. Avui estem al cor de l'Alt Penedès, un poblet que està envoltat de vinyes, que, clar, no hi ha raïm perquè ja han fet la brema. Està també molt ple de presseguers i moltes històries amb final feliç. Així que benvinguts a Sant Pau d'Urdal!
Molt bé, Sant Pau d'Urdal. Ja has estat a l'Hisenda, Sant Pau d'Urdal?
I tant. Si agafes, si no vols anar per l'autopista, puja, fes carreteres endins i...
Préssecs.
I vés a veure el Penedès, sí, que és preciós. I l'Alt Penedès, molt desconegut.
Jo no sé si has estat a Sant Pau d'Urdal, Gerard López. Bona
tarda.
Doncs
val la pena.
Hola.
Ja has estat a Sant Pau?
Sí. Sí, sí. Però per veure la floració, també.
Ah. A veure, Xavi, què t'expliquen a tu els locals?
Doncs mira, aquí m'han dit que aquest poble guarda una llegenda molt antiga del seu copatró, oi que sí, Josep?
Sí.
El copatró es diu Sant Serapi.
Mm.
Sant
Serapi.
Jo no em fotria gaire, no, de separar Sant Serapi. Què passa, si no?
No ho sé, però em sembla que bones coses, no, mals de panxa i coses d'aquestes.
Sí, senyor, es veu que fa molts anys es van enfotre davant de la figura de Sant Serapi, sí, no, que és el copatró, perquè el patró qui és? Sant Pau, clar.
Sant Pau, que és el 25 de gener, sí, sí.
Doncs aquí uns es van enfotre davant de la figura de Sant Serapi i els hi va entrar un mal de panxa tan gran que fins que no es van penedir... Oi?
I sí, sí, té un altar a l'església i cada any li renoven el les d'allò.
Us he de dir que avui, si aneu aquest cap de setmana per aquí, està una miqueta com bastant impossible per aparcar, que esteu preparant alguna cosa, no, Josep?
Sí, que cap de setmana, diumenge, ja s'obriràs Tàstel, que és una fira de vins i productes de gastronomia del municipi, perquè Sant Pau d'Ordal és el poble, però el municipi és molt extens, amb 12 poblets petits, molt dispers, i llavors una fira de tot el... Està a Sant Pau, però hi ha productors de tot el municipi.
Caram.
Molt cellers.
Carai, sí, clar, molt bé.
No us ho perdeu, que això serà aquest cap de setmana. A veure si Sant Pau d'Ordal té el que cal tenir per ser el poble més feliç de Catalunya, sí o no?
Sí!
Ara, home, que no el sentíem. No el sentíem. Són,
acaben de sortir de l'escola i ara estan feliços, no? Doncs, la poca vergonya que teniu, canalla.
Doncs a partir de les 5 de la tarda amb el Xavier Pérez Esquerdo a Sant Pau d'Ordal per veure si són o no el poble més feliç de Catalunya. Xavier, fins ara.
Fins ara, Garriga!
Els divendres tanquem setmana i és un bon dia per repassar quines són les notícies més llegides, consultades, clicades de la premsa local i comarcal. Gerard López, què hi hem trobat aquesta setmana?
A veure, comencem pel Diari de Tarragona. Ens va cridar l'atenció a principis de setmana aquesta notícia. Una de les estrelles del Barça femení, la portuguesa Quica Nazaret, perfecciona el seu català amb la música de...
Sentir-te proper, jugar amb el conillet, estar amb tu al meu carret, sentir-me el teu
aquests
amulet.
Que sonen, que els coneixes, no?
Home, van actuar al Camp Nou l'altre dia, a la inauguració.
Els Figaflaues. Segons ha dit la futbolista, practica el català a casa cantant les cançons de Figaflaues, que són de Valls, diu que li serveixen per dues coses. Per millorar el nivell de català i per millorar el seu estat d'ànim.
T'agraden els Figaflaues?
M'agraden molt els Figaflaues. I et diré una cosa d'un altre grup. Els Tiets, The Tiets, digue-li com vulguis.
Jo els dic Tiets.
Els Tiets, doncs The Tiets. Doncs un d'ells, de Mataró, de cognom de Ramon,
sí,
germà d'una actriu. Sí. La seva mare era la primera matemàtica de Cifres i Letres.
Què dius, ara?
Absolutament. Jo vaig viure el primer embaràs, va deixar el programa, però es va quedar embarassat.
Per tenir un tiet.
Sí, soc una mica la tieta, jo, del nano.
La taieta.
La taieta.
Bé, els Figaflaues, que són la guia per la Quica Nazaret per aprendre el català. I de cop i volta...
Com allà.
Què és això, aquesta música tenebrosa?
És una menció especial que volem fer al bon rotllo que t'agafa llegint les notícies més clicades al digital Som Vallès. Què passa aquí? El Som Vallès comparteix espai amb edicions d'altres municipis de la comarca, també del grup. Som la Llagosta, som les Franqueses, som Mollet, som un Meló... En fi, totes comparteixen...
Som de tot.
Sí, exacte. I comparteixen què? La llista de les 5 més llegides, no?
Dels Soms.
I vols saber quines eren les d'ahir?
A veure.
Mira... La 1. Denuncien l'Hospital de Granollers per delicte d'odi arran de negativa d'una metgessa a atendre una jove en català. 2. Un conductor mor atropellat en un accident a la C-17 a Parets. 3. Detenen 3 persones d'un grup criminal que venia droga a la zona de Granollers. 4. Una incidència deixa sense llum propi... sense llum prop de 2.000 persones a Mollet. I 5. Una dona ferida per deflagració a l'interior del seu vehicle.
Ni una bona... Aquesta música li va de perles.
Ni una bona notícia.
És que ni una de bona.
No, un horror.
Escolta, com ho podem capgirar, això?
Home, doncs anant als regiosets, perquè...
Home,
atenció,
els regiosets, home.
Cap al Catalunya Central.
Quina música, mira.
Clar.
Noet.
Has cantat, tu segur que has cantat Nadales i no fa gaire.
Sí, cada dia.
Va.
Noet.
I fins demà la veja i està mig mort de fred.
No, Judit.
Mig mort de fred.
Molt bé. He deixat l'harmònica avui. Molt bé. Per què poses Nadales? Ja és hora de cantar Nadales?
Doncs més aviat sí, perquè entre les més llegides ahir hi havia una notícia que deia el següent. Berga transformarà l'església de Sant Francesc en un mercat de Nadal i tindrà una pista de patinatge.
Oh!
26 paradetes, s'hi faran actuacions de jazz, de gospel, tallers infantils, i a fora hi muntaran una pista de gel sintètic. Estarà obert el cap de setmana vinent, que dilluns és festa, recordem-ho, i l'altre cap de setmana.
Un mercat de Nadal dins d'una església, eh?
Sí, i a més diuen que és el primer mercat dins d'una església que es fa aquí a Catalunya.
Mira, el Xavier Orcajo, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Xavi Orcajo és el president de Berga Comercial. Escolta'm, sou pioners a Berga, eh?
Bueno, no sé si tant. El que sí que veig és que venim a portar una mica de bon rotllo, no?
Sí.
Després de les notícies una miqueta que hi havia.
Sí, home, necessitem una mica d'esperit nadalenc i de bon ambient.
Va.
Escolta,
pues va, venim de Berga.
Explica'ns què fareu, com serà això, què s'hi trobarà la gent que vingui.
Doncs mira, doncs això, volíem, fa molt de temps que volíem fer un mercat de Nadal i el que teníem molt clar és que no volíem fer-ne un de més, sinó volíem fer alguna cosa diferent, alguna cosa que fes que els bergadans i bergadanes se sentissin orgullosos també del seu comerç i que captéssim pues, aquell típic català que vol anar a recórrer mercats de Catalunya i, pues, vinga, fem-ho d'alguna manera. I vam triar fer-ho dintre una església.
Però un mercat de Nadal, què s'hi troba? Què hi trobarem aquí?
Doncs hi trobaràs 23 paradetes on hi haurà productes típics de Nadal, des de passebrisme, decoració, etc. El que pots trobar al típic mercat de Santa Llúcia, perquè ens entenguem, però també hi haurà productes de comerços de la ciutat. Nosaltres l'hem anomenat el Mercat del Regal, perquè l'objectiu que té és que la gent que hi vagi allà, sense gaires mal de cap, pugui trobar allò que necessita per acabar de fer els regals de Nadal, no? I així ja ho tenim tot fet, ja podem gaudir una miqueta tot el que hi haurà en aquests dies, no?
I a part la pista de gel, que això també té molt d'atractiu.
Sí, bueno, el que teníem molt clar és que una bona compra ha d'anar sempre acompanyada d'una bona experiència
en
la compra, i per tant, sí, home, sí, hem d'anar a recórrer a aquestes coses que a la gent ens agraden molt, i hem dit, doncs, escolta, què més esperit nadalenc que una església plena de botigues ben oberta, i a sobre, fora, hi tenim doncs, una pista de patinatge, també hi tindrem un trenet turístic, i, carai, que no ho heu dit, però que és superxulo, farem una superbaixada de torxes des de Caral fins a Berga. Serà,
mira,
molt espectacular.
Tu has dit que això era pel típic català que... Jo sóc la típica catalana que m'agrada molt anar als mercats de Nadal i he d'anar al sud de França, que és el que ens queda a prop, sí, que fan uns mercats preciosos.
Ja no cal que vagis al sud de França.
No, aniré a Berga.
S'ha acabat. Ara a Berga, això de la pista de gel, tot pla... només us falta un arbre de Nadal gegant.
Bueno,
ja serà Rockefeller Center.
Clar.
No sé, almenys, escolta, que la gent que vingui a veure'ns pugui trobar tot el que busca, s'ho pugui passar bé, pugui trobar sobretot algú quelcom molt diferent al que pugui trobar en un mercat típic de Nadal, un valor afegit, i ja està, i aquí estarem.
Hi haurà calefacció dins l'església, però? Farà molta rasca?
Déu ens escalfa tots, segur. Vull dir que no us preocupeu per això.
Home, farà menys fred que fora. Ho han fet molt bé, eh?
Xavi, té resposta contundent per tot, eh?
Escolteu una cosa. Si t'ho passes bé, és igual fred o calor. És igual, l'important és passar-t'ho bé, doncs ja està.
I si t'ho passes bé, ja t'escalfa sol.
Clar, home, clar. Una miqueta de vi calent que servirem per aquí, la xocolatada que hi hagi també per allà...
Com a França, veus? Si és que ja serà un mercat d'aquests que... Patum, i després ja el Nadal, el mercat.
Clar,
però
no serà com a França, eh? No serà com a França,
serà millor.
Serà com a Berga, com a Catalunya.
De fet, els francesos diran, mira, fem allò que fan a Berga.
Sí.
Ara.
Fem allò que fan a Berga, nosaltres. Xavi, tu ets botiguer?
Jo soc botiguer, sí senyor.
De què? Què vens, tu?
Pues jo venc menjar per gossos i gats. Ah. Jo tinc una botiga d'alimentació per gossos i gats, sí.
M'interessa també, veus?
Mira.
Veus? Pues ja ens podem trobar, Segur que m'hi trobaràs allà dintre, a l'església, i si no, em busques.
Però no, només alimentació per gossos i gats?
Sí, complements, accessoris, sí.
Tot
el que
puguin
necessitar.
Sí. És que ara m'imaginava allò, els plats precuinats, però per animals.
Vol dir que no té ratolins per serps.
No, exacte. Però, per exemple, si necessiteu un panetone per gos o torrons per gossos o gats aquest Nadal, ho tindrem també, evidentment.
La cara del Francesc és d'estupor.
No li pots donar el mateix que et menges tu?
No, home, no. Que el tornaràs diabètic de per vida. Clar,
això és veritat.
Corregut, si no te'l carregues.
Això és veritat.
Hem d'estar... O sigui, nosaltres estem molt acostumats a donar als nostres animals de companyia allò que mengem nosaltres.
És veritat.
Doncs el millor que podem fer és fer una còpia ben feta, el que ells puguin menjar, i també, doncs mira, emocionalment ho gaudim igual, però no li fem mal, clar.
Tens raó, eh? Jo abans, quan era petit, que tenia gos, un gos d'atura, i li donàvem per esmorzar cafè amb llet, com nosaltres.
Cafè amb llet. Ai, perdó.
Però i ni un iogurt li podem donar?
No, iogurt sí.
Home, sí. Clar, però dona-li iogurt per gos, que ja no et porta tanta lactosa, que ja no et porta sucre...
Hi ha iogurts per gos?
Francesc, hi ha el que tu vulguis per gossos i gats. Només falta que vinguis a la meva botiga i ho trobis. Ja.
Mira com
va. I al revés es pot fer? Et pots menjar tu el iogurt per gossos?
Mal no et farà,
sí,
segur.
Absolutament. Sí, absolutament. Està sosu de nassos, eh? Està molt sosu, eh? Perquè no té sal, no té sucre, no té res. Però pots, però pots. Ah.
Mira, un dia farem un tema amb el Xavi d'això. Un dia et trucarem per parlar de la teva botiga. M'ha agradat molt, això.
Mira, l'any passat...
Digues, digues.
L'any passat...
Ai, ara l'hem perdut.
A la xarxa.
Ara.
Sí, menció pels de casa, sisplau. Menció pels de casa. Vam fer un tema d'això i sí que la gent va quedar bastant com flipada a dir, ostres, però tot això li puc donar al meu gos i al meu gat. I clar que sí.
Xavi.
I segur que la botiga que tens al costat de casa, ho tens.
Vindrem un dia a Berga o vindràs un dia a l'estudi? Ja està decidit. Ens ha encantat la idea. I que vagi molt bé, Berga, al mercat de Nadal, eh?
Us esperem a tots i a totes. Moltes gràcies i bon Nadal. Bon Nadal.
Bon Nadal.
Va, gràcies.
És el primer dia que dic bon Nadal.
Bon Nadal!
La primera vegada en aquest any.
28 de l'11.
Ara anem a fer una pausa, però abans, bon Nadal a tothom.
A Maset hem tornat a guanyar el premi de millor cava del món als campionats mundials de xampanys i escumosos. L'any 1917 vam elaborar el nostre primer cava. Avui, aquest premi és per tots aquells que han treballat per elaborar el millor cava possible. Aquestes festes gaudeix del 1917, el millor cava del món per menys de 25 euros. Cellers Maset, directe del celler a casa teva. I allà vaig
a fer... 12a temporada del Petit Príncep. El musical d'èxit d'Àngel Llàcer, Manu Guix i la Perla 29. La guineu, la rosa, el venitós, l'aviador i tots els personatges t'esperen per riure junts mirant les estrelles. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades al petitprincepmusical.cat.
Quan falta per viure en altres planetes? I per continuar vivint el nostre? L'aigua potable serà el nou petroli? Hem de posar límits a la intel·ligència artificial? Subscriu-te ara a El Periódico amb un 70% de descompte per entendre el present i mirar el futur.
Parant per Nadal.
Anet a casa està
el caldo natural
que no pot pas faltar.
Caldo Aneto de Nadal.
Ingredients de veritat.
Cuinat 7 hores seguides.
No hi ha res igual.
Aneto, el caldo que et mereixes per Nadal. I aquestes festes gaudeix també del nostre consumer d'ou.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Pones.
Un disc per creure en la vida. El disc de la Marató pel Càncer. Vint cançons plenes d'esperança que t'acompanyaran sempre. A la venda, diumenge amb el teu diari.
Si et deixen plantada en una cita, truques a la teva millor amiga. Si et suplanten en una xarxa social, 017. Si alguna cosa digital la preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continuessin el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. Aquest 5 de desembre, 130 milions més el millón extra.
Tot just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ja hi som tots. Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Roger Carandell, Marta Montaner.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
He vingut escoltant-vos.
Mm. Avui sí?
Avui sí.
Oh.
I què t'ha semblat?
M'ha agradat molt, és un bon programa. Estic enganxada.
Ahir em vas mentir i ara ens estàs mentint.
No, és veritat. La llegenda ha explicat que té 77 sopars de Nadal perquè col·labora a 77 programes. El tema del tiet, que en realitat és gairebé com si fossis la seva tieta realment.
Això està boníssim. Era la matemàtica. Guapa, no us ho podeu imaginar, pèl roja. Era una Botticelli, jo li deia. Sabeu la Venus de Botticelli?
Sí.
La mare de l'Oriol de Ramon.
Carai. Genial, que l'Oriol de Ramon...
És el tiet de l'Olivia, de la cançó dels tiets de...
Àngela Maria.
Exacte. I el pare de l'Olivia és el protagonista de la casa nostra d'en Dani de la Orden.
Tot està molt barrejat.
Catalunya és, que Catalunya és un mocador.
Massa petit.
Si anem seguint, arribarem a totes les persones de Catalunya.
No, allò és la teoria de la separació. Aquí és la meitat.
Ah, sí?
Sí, amb tres passos...
Són sis graus de separació.
Aquí arribes a tothom, aquí.
Sí.
La veu com la tenim, Roger? Doncs ja per confirmar, perquè vas venir al sopar,
Vaig venir, jo sé que vaig marxar una mica abans, perquè els que vivim a fora ens hem de desplaçar en cotxe, i llavors no bevem, i marxem abans.
Per que tant... responsable que
no,
ets,
aquí,
eh?
La Marta, ser, va ser, del que no surti d'aquí, va ser la representant fins última hora.
I avui me'n penedeixo. Saps per què? Perquè
però et vas emborratxar.
No és una qüestió de ressac, és una qüestió de logística familiar.
Ah, això és...
Perquè tu surts de festa, però els de casa es lleven a la mateixa hora de sempre, eh?
La Nina no hi ha festa que valgui, no?
Exacte. I tinc la veu una mica tocada. A veure si em queda sexy a mi.
Segur.
No
segur.
Sempre estàs sexy, pots fer el que vulguis. Gràcies, reina.
A certa edat, si vas a dormir un dia més tard del que vas habitualment, no, hagis begut o no, per mi, jo també
jo
tinc ressaca.
Aquí. T'estrossa la vida.
Però em salto l'horari...
Jo em desperto igual a la mateixa hora, és igual si m'anem a dormir a les 7 que a les 9...
A quina hora et lleves tu?
Bé, per venir a treballar una mica més d'hora de l'habitual, però un cap de setmana que surti, a les 9 ja tinc els ulls com un plat oberts.
Això és l'edat, nen.
Sí,
no perdona.
Dissabte passat vaig passar una mica.
Eh? On vas anar dissabte passat? Igual. Vas anar a una discoteca?
Amb el grec, segur.
I no ens vas avisar?
No. És que el Francesc té un nou noviet grec.
No, en té molts. No.
Però n'hi ha un especial que és grec. Ell és molt internacional, com la Batguiel.
A mi se'm diu que ahir la Marta es va veure un còctel que es diu Pornstar.
Sí? Això és bastant...
I el dubte
és... Tinc cops amagats, Elisenda, què et sembla?
Què porta? Pornstar? Què porta?
Porta. Ja es veu que Marc Andreu, oi que portava mango?
Ui.
Què més? Semblava un suc.
Vodka?
Vodka era rom. Rom, veus?
És que el Marc Andreu en va prendre tants que ja no sap què va prendre el Marc Andreu.
S'ha de vigilar, eh? El vodka i el rom passen amb molta facilitat.
S'ha de vigilar en general amb l'alcohol.
Sempre.
Begueu amb molta precaució.
Un dia de fer una petita excepció, no, una miqueta.
Però amb control sempre.
Sí. El que no surti d'aquí avui, que tenim?
I només si ets major d'edat.
Això ja
es parla molt bé.
Sembles una senyora gran.
Estàs parlant molt bé.
Porto dintre, com que a mi ara últimament em censuren el follar, dic, home, doncs si no puc dir follar a la ràdio, tampoc podem parlar de vodka obertament.
Si ho dius cada dia.
No, bé, no.
No, estan arribant...
Se m'està cridant l'atenció constantment.
El mateix que el teu pare fa... Això ho hem parlat fora d'antena, no?
Sí.
Vale. És a dir, hi ha oients que ens estan escrivint... Perdona,
els meus,
que era molt fora de lloc. Hi ha oients que ens estan enviant la seva opinió, dient, Juliana, estem portant els nens de l'escola cap a casa...
Dia, jo ho entenc.
I la paraula follar no ens va bé.
No busca un sinònim.
Però hi ha mares que diuen que els està bé.
I en canvi el Francesc es pot quedar, si vol, les dues hores de la tarda parlant de guerres, de morts...
Acabes de dir un sinònim de follar, que és cardar, que és llesta.
Jo crec que si dius
cardar
no afectarà tant a l'audiència més sensible.
Així ho farem, i a mi em sap greu per l'audiència més sensible. Estic intentant que tothom estigui content, per això també faig la precaució quan parlem d'alcohol.
Sempre amb precaució. Què teniu al que no surti?
Bona pregunta.
És molt bona pregunta, perquè avui...
Ara ens ho
tenim una hora per
ara ens ho prepararem.
Què tenim?
No, tenim Marta Rimbau, que és una influencer catalana que ha fet unes declaracions molt interessants que l'altre dia la Marta ja va analitzar i avui ens porta la segona part.
I el primer nòvio de tots, de l'Aitana Ocaña, que el va deixar just després
de sortir... L'Aitana de la Nancy, Aitana, la nostra nova companya.
Just després de sortir d'OT ho van deixar.
Evidentment.
Doncs ell, 7 anys després d'allò, li ha dedicat una cançó.
Us... Ah, que és cantant?
Ara sí.
Ara sí.
Jo us dedico un berenar.
Forn de Cabrianes et porta cada dia un bon berenar. Forn de Cabrianes, tradicions boníssimes.
La Tània ha rebut un berenar. Tània, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El tens, aquest berenar, i saps qui te l'ha enviat?
Tinc sospites, però no ho sé.
De qui sospites? Anem a destapar-ho.
De la meva mare.
Sí, com es diu la teva mare?
Núria.
Anem a saludar algú que va enviar un missatge al 607-07-0901 per enviar-li un berenar a la Tània. Endavant, qui ets?
Hola, Tània. ja ha intentat dissimular i no m'ho ha volgut dir, però ja...
S'havia d'ensucrar una miqueta aquests 2 mesos que quede perquè arribi la germaneta del Grau, la Bruna. Home.
Ah. Molt bé.
Tània, que estàs embarassada a punt.
Bueno, sí, que cada vegada quede menys. Pel gener esperem una bruna.
I Núria, us fa molta il·lusió això a casa?
Moltíssima. Estem molt contents.
I algun consell que li hagis donat a la Tània?
No, ja és prou capaç de tot, ella. Ja sobreviure.
Això és el que hem de fer tots, especialment l'endemà d'un sopar d'empresa. Doncs, Núria, Tània, que gaudiu d'aquest berenar i que gaudiu també d'aquests mesos abans no neixi el germà de la Bruna. Que vagi molt bé, això.
Molt bé, gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Doncs això, el berenar, per acabar d'endolcir un divendres, que sí. Rematarem amb el que no surti, eh?
Hauria anat bé una coca avui, eh?
Ai, sí. Ai, ara anem a comprar una mica de dolç.
Sí, perquè costa, sí.
Per acabar de pujar la tarda, eh?
No serà el mateix perquè no serà del forn de Cabrianes, però això no sempre es pot.
Hi ha un forn de Cabrianes per aquí, eh? Ah, sí?
Mira, no diguis més, cap allà, directes. Com un coet.
Que bé que m'ho has fet, això. Elisenda Roca, moltes gràcies.
A tu.
Nosaltres ara anem al butlletí de les 6, que no tenen coca del forn de Cabrianes, però tenen notícies, que també estan molt bé.